És l'hora de mossega la poma. Benvinguts al programa 312, l'episodi 15 d'aquesta desena temporada. Avui parlarem amb en David Martín, oient del programa, especialista en eficiència energètica.
En Redurín.
Redurín, sí, a Twitter.
Redurdín.
D'on ve això?
De l'època que jugava a rol.
És com Raistlin.
No, sí, volia tenir un ressò èlfic d'aquest tipus, però és la delantera de l'Espanyol, perquè jo era perico quan era petit. És Reduchó i Urdet i Lardín. Tot junt vaig fer Redurdín. I la vaig servir des que...
Ara ja no ets perico?
El futbol l'he deixat.
Ara ja te la sua, no?
Absolutament.
Doncs sí. Això, el que heu escoltat és en David Martín, oient del programa, especialista en eficiència energètica, àrea amb la que treballa, i n'és expert, a part d'ex de l'Espanyol. Si tens un mòbil, l'hauràs de desprotegir, als guardes de frontera si vols entrar als Estats Units o no el portis al damunt. Això serà un altre tema que parlarem a la segona part de la tertúlia. Fem mossega la poma. Control tècnic, membre de la tertúlia, amb un Apple Watch, la mar de xulo, que ja porta una setmana provant-lo, que li va regalar la seva nòvia, que se l'estima molt. I sense micro avui, en Miquel Àngel Cabrera.
Hola.
Buenas.
En Redurdín, quin rellotge portes?
El Sony Smartwatch 3.
És un Smartwatch així. És gros, eh?
És grosset, sí. El que passa que és... ara han decidit que no actualitzen l'Android Wear 2.
Escolta, i tu quin portes? El gros o el petit? El de 40... I sóc jo el que porta el 38 mil·límetres perquè sóc en plan nena, perquè és color rosa. Jo el tinc el de 38, en tinc prou, eh?
Col·laboradors de Niamo, Raimon Lapuente, que no és avui aquí, Carles Caño, que m'està...
Estic fent un massatge, perquè s'està estressant el Tomàs.
Paciència.
Marc, xato.
Codirecció, postproducció, Marc Alier.
Hola.
Ara, vale. Producció, codirecció, ai, conducció i direcció que us parla en Tomàs Manzanares. Aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics.
Algun acudit sobre Capside, Carles?
No. M'estic quitando.
Comencem.
Benvinguts a Mossega la Poma. 10 temporades parlant de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, en David Martín, com hem presentat a la intro, treballa a Valoriza Facilities i és especialista en eficiència energètica. Amb ell volem parlar de les fases de l'energia, generació, transport i consum, des d'una perspectiva de l'eficiència. Amb tot parlarem que no és bona idea això de l'energia il·limitada, ho havies fet aquest comentari. Parlarem també de pobresa energètica i de fons d'estalvi energètic encara no implantats. Això una primera part molt extensa o bastant extensa. I després vam dir, teniu alguna pregunta? Jo pensava, serà això el desierto d'Atacama. Doncs no, han hagut milers de preguntes.
Una pregunta, on és Atacama?
Al Xile, al nord de Xile.
Ah, vale.
Vale. Doncs això, David, gràcies per haver-te ofert a venir a mossegar la poma.
Encantat.
Molt contents que vinguin els oients, sobretot si són experts d'una àrea i que la posin de manifest.
I els oients que porten uns quants anys aquí.
Vale. Fases de l'energia, generació, transport i consum. Comencem per què... Per què ens vas proposar que parléssim de les fases? I després, si vols, entrem a cada una d'elles.
L'energia no s'ha de mirar només com una cosa monolítica, no és només el que t'arriba a casa. Que d'entrada no t'arriba energia, té un vector energètic. Que l'electricitat és un vector energètic. És una forma de transmetre l'energia. L'electricitat no és una energia primària.
A no ser que tinguis una bombona de butà?
Si tens el butà sí, és una font primària d'energia, però és una altra... Però és, en aquest cas estem parlant de l'energia elèctrica. Després parlem una mica del gas
o
i de més.
O jo que cremo llenya per escalfar la casa?
Això és energia primària molt...
Molt primitiva.
Molt primària. Australopithecus.
Sí. Bon, biomassa. Ara es diu biomassa.
Ah, és biomassa.
És biomassa, sí. És biomassa.
Abans en tenia Increïble Hulk.
Bueno, la generació sí que és amb fons primària o amb energia primària, no?
Correcte. La generació, l'interessant que té és que es poden fer moltes coses molt interessants. Uh-huh. La potència dels serveis generadors cada vegada es puja més. Tenim el tema de l'energia solar. Tenim el tema de... Pues, la...
Les marees, no?
Sí, el mar motriu. Tenim el tema de l'ITER, que està allà parat, però sembla que va avançant.
ITER, què és això?
El tema de la fusió energètica, el projecte europeu per al tema de la fusió energètica.
Està parat?
La fusió nuclear.
Fusió nuclear, sí. Mm. Està avançant.
Està a nivell de recerca, però no estan
en producció. En principi està previst, no recordo l'any, però està previst començar a posar a funcionament en uns anys un reactor experimental.
Està bastant més avançat del que pensem. El que passa que el problema és que sigui econòmicament sostenible. No?
Ara mateix ja es genera més energia de la que es gasta. Mantenir perquè això es fa a través d'uns camps de contenció, una sèrie d'històries.
Sí, tinc entès que és com el reactor està suspès magnèticament, jo estudiaré qualsevol cosa allà dintre, i es fusiona i...
El disseny exacte no el sé, però sí, és aquest estil. Necessites mantenir aquesta energia tan potent, que és una energia molt potent, necessites mantenir, tenir continguda. Has de necessitar molta energia per mantenir-la continguda. Uh-huh. El problema és que si gastes més energia que el que generes, tenim un problemeta.
Estem fent el tonto.
Ara sembla que estem en el punt d'inflexió, ara és una part d'enginyeria només, o sigui, la teoria és molt clara, estem en una part d'enginyeria i s'aconseguirà. En pocs anys s'aconseguirà...
Sí, jo el que havia llegit darrerament és que comencen a invertir aquest factor, diguéssim, de cost pel que fa a l'energia del confinament, que era el punt més problemàtic.
Uh-huh, correcte. I aleshores, clar, el problema quin és? Tot això requereix una inversió. Qui paga la festa? És la pregunta bàsica que ens hem de fer amb aquest tipus de,
sí, sí,
amb aquest tipus de temes. Aleshores, aquí s'han fet unes inversions molt potents en cicles combinats i això fa que l'energia...
El cicle combinat, quin és? El
cicle combinat és el que funciona amb gas.
Gas.
Vale? És un cicle que té una caldera de gas i una turbina de gas darrere. Té un rendiment d'un 50% i escaig, molt elevat, molt bé, quan un motor normal és un 30% i escaig.
Exacte, tinc entès, això que un dièsel és un 30%.
És un 57%, està molt bé realment a nivell d'eficiència per fer servir gas, però primer el gas, que no és renovable...
Que no és nostre.
Mm. Bueno, hi ha unes grans hipòtesis de gasos per fracking a la zona de Lleida i tota aquella zona entre Lleida i Ara i Saragossa.
Sí, però has dit la paraula maleïda.
Fracking, ho sé, soc conscient. Sí. Aleshores, aquest tipus d'instal·lació n'hi ha molta... S'ha de rentabilitzar.
Bueno, també es podia fer allò del Mad Max en la cúpula del Trueno, d'agafar els porcs, els purins de porc de vi i fer gas metà.
S'estan fent coses d'aquestes.
Sí, de fet, últimament parlem molt dels purins de porc. Després tinc que comentar coses sobre això. Però s'estan fent coses, però tampoc la producció és molt...
És molt petita.
No és com un gasoducte des de Sibèria.
No.
Quin és, a l'estat espanyol, quina és la font primària d'energia a la nuclear?
És que depèn, a veure.
O depèn del moment de l'any.
És que depèn del moment del dia i depèn del moment de l'any i depèn de la broma aquesta que és la subhasta elèctrica de l'energia. No sé si sabeu com funciona el tema de la subhasta elèctrica.
Explica'ns-ho, però una pregunta abans. Això només és a l'estat espanyol o arreu d'Europa?
Cada país té la seva manera de treballar. No té per què ser la mateixa, ni alguna que és similar, però no té per què ser la mateixa. Bàsicament el que es fa és Red Elèctrica, que és una organització que és independent de les companyies elèctriques.
És allà on van a parar tots els polítics quan es jubilen, no?
Això són les elèctriques. Red Elèctrica també, però és un organisme mig públic.
Allà van a parar del Tribunal Constitucional.
És el que tira els fils.
El que fa és tirar les grans instal·lacions i a part és el que s'encarrega de dir quanta energia fa falta a base amb models matemàtics, uns models de consums d'anys anteriors i temperatures i demés, et diu quanta energia farà falta per una hora determinada demà. Uh-huh. El que fa és treure a subhasta d'aquella energia. Entren primer les nuclears perquè no es poden apagar. Entra el carbó, que és una cosa, és un disbarat, però encara estem mantenint.
Entra abans que el gas.
Sí. El gas està de respaldo, se suposa. Després entren les renovables i després, si cal, entren gasos i entren les hidroelèctriques.
Perquè el gas la pots engegar i la pots aturar.
Correcte, el gas té un règim de funcionament molt ràpid, la pots tenir en molt poc temps en règim.
Jo tenia entès que, per exemple, em sembla que, no sé si és les centrals nuclears o quines són, que tenen allò de que no es pot parar perquè a més la xarxa té com una inèrcia.
Ja no és un problema d'inèrcia de la xarxa en si, és un problema de que la central nuclear, el procés per aturar-la, és un procés que dura dies, no és un procés que es pot fer en un moment donat. Vale?
Si es fa en un moment donat, tens
Hiroshima. Per tant, diguéssim que
mínim... No, Hiroshima, el que tens és una dissipació de calor molt grossa...
I el mínim consum, diguéssim, previst, el pots, o una part del mínim consum, el pots donar en servei amb nuclears. Ho has dit així una mica de passada, però ho trobo una mica... Bueno, estem al 2017 i em sembla una barbaritat el famós tema del carbó. Uh-huh. El carbó és ineficient a l'hora de cremar-lo, és ineficient a l'hora de consumir-lo, genera problemes...
I el necessitem per fer refer, no, tio?
però a més a més és molt contaminant.
Sí.
I és el segon que entra en joc amb la subhasta.
Les que estan subvencionades, bàsicament.
Ja.
les que estan subvencionades. Per què està en joc el carbó? Pues perquè hi ha unes zones mineres al nord d'Espanya
que
si el treus això, moren.
Però això no és excusa. Sí, que jo no li vull cap mal a la gent que treballa a la mineria, eh?
No, sí,
però no seria millor que en lloc de finançar el carbó es reconvertissin?
Sí.
Dic jo, no?
Que facin mineria de dades.
o d'asteroids, com vol fer
el que passa que això és un nivell de decisió que evidentment queda molt,
sí, és molt polític.
En qualsevol cas, el que...
No sé què va t'explicar el tema de la subhasta. Aleshores, fins que arribes, es va complementar les energies i vas donar, hi ha unes que entren gratis i altres que van donant el preu. Aleshores, la que arriba...
Com que entren gratis?
Sí, la nuclear, per exemple, entra a cost zero perquè no la pots separar, no la pots pagar.
I a més està subvencionada.
Entra a cost zero, però no vol dir que li paguin zero.
Vale.
Vale? Aleshores, quan arriba al màxim, al mínim que tu necessites per tenir energia, l'últim preu que s'ha donat és el preu que li paguen a totes les fonts d'energia que hi ha per sota. Independentment del que costa produir l'energia sobre cada font.
Sí, és brutal.
Que mola.
A veure, posa'ns un exemple. Sí. Vale? O sigui, en Carles té la nuclear.
Necessites 5 unitats. Vale. Necessites 5 unitats. Vale? Aleshores, la primera entra gratis,
vale,
que és la nuclear. La segona és la hidroelèctrica.
Vale.
L'eòlica. El carbó i la cinquena entre el cicle combinat amb un preu determinat al megawatt. Vale.
El que li paguem en el
que li cicle... pagues a les 5 és el preu que
del
demana
del
el
més
del
car.
Gas. Sí.
Ah!
Que mola.
O sigui, vale.
O sigui que subhastis, el que subhastis guanyen totes.
Guanyen totes.
Sí, els que entren.
Efectivament, les que entren.
Els que entren. Si no entren, o sigui, el de cicle combinat, si no engega, tampoc no engega i no passa
res. No cobra,
cobra d'aquell dia o d'aquella hora.
Cobren una part, això és una mica... cobren una part per respaldo, per estar disponible, si cal, no sé què, si una caiguda de l'eòlica, per exemple, una cosa d'aquestes.
La quota revolucionària, el que sigui.
Però el brutal és que les altres que han entrat abans se'ls pagarà pel preu de la que ha entrat l'última.
Correcte.
I això per què?
Pagues,
o sigui, així,
no es paga la més barata, es paga la més cara.
Sí.
I quin rotllo de competència és això, una i dos? Quin
afavoriment
de la renovable?
És que no és un mercat de,
competència.
Vale. Una cosa, a veure, aquest model en el que estem, diguéssim,
això és pitjor que la permanència dels mòbils de Movistar.
Sí, això és pitjor, això és horrible. Ria-se vostè.
És com funciona. A més, teniu present que hidroelèctrica, per exemple, que té uns costos... per molt que el puguin vendre, els costos de manteniment i d'explotació són molt petits. Al final és una turbina que tens amb un pantà que fa...
Però la xarxa
estarà allà ja fotudes, aquells sifons que hi ha al Pirineu.
El cost que té és de manteniment d'explotació és molt baix. I li estàs pagant el mateix que el que costa portar el gas d'Argèlia o de Rússia, d'on sigui.
És un bon negoci.
Sí, sí, li estàs pagant el mateix. I amb una inversió que s'han fet enormes en cicles combinats.
Bueno, a veure, el que tenim aquí és una xarxa elèctrica que està dissenyada per un model de generació centralitzat. És a dir, això hi ha un moment que les eficiències de mercat abans, a veure, a principis de segle XX, a veure, tu agafes totes les fàbriques que hi ha al costat del Llobregat i al costat del Ter i al costat del Besòs i tenien turbines allà i generaven l'electricitat amb l'electricitat contínua. Hi ha un moment que la corrent alterna comença a funcionar i es generen grans centrals elèctriques que són més barates i més barates d'operar que generar-te-la tu. I a partir d'aquí comencem amb un model centralitzat.
Correcte.
Quan partim el model... Hi haurà una transició, a dir, al moment que la gent es comenci a poder generar el seu lloc. Puc posar un molí...
Mira, porto sentint parlar de la generació distribuïda.
Sí.
Des del 2005-2006, que vaig fer un postgrau sobre el tema, ja es parlava en aquell moment, ja hi havia un projecte europeu sobre aquest tema. I hi havia una cosa que es volia fer i es volia organitzar. Problema, tornem abans, qui paga la festa? Aleshores, això té un cost. Té un cost dintre aquests sistemes, dintre de la xarxa elèctrica. Té un cost, a part dels aparells, que tu te'ls pots voler muntar, no hi ha cap problema. Però que tu muntis una cosa requereix que la companyia elèctrica faci una altra inversió per una altra banda per tenir el respaldo del que tu estàs deixant que estàs produint. Aleshores, tot això s'ajunta i al final fa que es produeixi el que està passant ara actualment, que és el tema de que la solar està parada, l'eòlica està mig parada, encara que l'eòlica ara mateix és rentable, sense subvencions.
Sí, de fet, l'altre dia deien que s'havia tret una turbina que ja estan batent uns rècords tremendos de productivitat. Que
sí, sí, correcte. No? Si ara mateix estem en un moment en què ja és rentable muntar això sense subvenció.
Quan tu travesses la frontera de la Jonquera i et fiques a França, veus turbines per tot arreu.
A França la base de la seva energia aquí sí que és la nuclear. Té una gran base
però
de
molta eòlica.
Té molta eòlica, però la seva base forta és la nuclear. Que és la, no, Nosaltres li venem energia fràgil. Això és un error que fa molt de temps que la
es
gent
diu,
parla.
Almenys ho diuen els diaris.
No, o sigui, l'últimament no ho he mirat, però els últims anys que ho vaig mirar...
Nosaltres els hi venem.
Sempre es ven energia. Per què? Perquè el model de França és molt estàtic. Val? És molt, o sigui, com us deia, el nuclear no es pot parar. Aleshores, tenen una base molt potent, però quan tenen pics no tenen suficient per cobrir-la. Aleshores, a tu t'interessa més comprar la nit, per exemple, i no produir tu, i vendre-li durant el dia, si tens accés, per exemple, amb l'eòlica, que tindràs accés habitualment, t'interessa més vendre-li. Però això són intercanvis internacionals que es fan entre ells.
Amb un llevall es van tirant.
La red elèctrica, tot aquest tema, són els que ho van fer.
Però llavors, el que passa aquí és que tenim, evidentment, el model generat centralment és ineficient, sí, perquè no pot incorporar les innovacions.
Correcte.
No es pot utilitzar recursos com els sostres de les cases. Imaginem, comptem només a la província de Barcelona totes les cases que hi ha i totes les fàbriques i tal, tot això no es pot aprofitar. Amb la qual cosa, és dir, i no s'incorpora perquè transformar la xarxa en una xarxa, diguéssim, intel·ligent que es pugui regular, la festa s'hauria de pagar. Però és que el que passa és que llavors, tenint una xarxa no eficient, la festa l'estem pagant nosaltres.
Correcte, sí, però és que al final la pagaries igual.
Sí, però si anem a un model molt més eficient...
A veure, en principi, hi ha països, l'altre dia estava llegint un article d'un conegut que tinc a Xile, que deia que a Xile la companyia elèctrica és la que et legalitza la instal·lació i te la inclou dintre del sistema. Però per què? Entenc que és perquè allà no tenen una infraestructura tan potent ja feta. Aleshores, qualsevol aportació que tinguin ja els interessa. És més fàcil introduir una nova font d'energia. El problema és que està sobredimensionat. Tenim cicles combinats que no funcionen en tot l'any. És que hi ha una quantitat de cicles combinats demencial.
Brutal.
O sigui que està sobredimensionat.
Sí, sí. Això estem parlant tota l'estona de generació. Anem avançant, anem a parlar... Bueno, de generació, dues coses més, que les ha apuntat també al Marc. Importància de la densitat de la població,
correcte,
això volies, crec que volies parlar d'aquest, sí, tema, i dels problemes legals i per què això no acaba d'avançar.
Bueno, els problemes legals no acaben d'avançar és el que estàvem parlant abans. Algú ha de pagar la festa i hi ha massa interessos en companyies elèctriques i de més.
I en canvi tenim aquí a Barcelona que hi ha setmanes de l'estiu que els hi foten l'electrogenerador. El carrer Bailén i tal, no?
Sí, a vegades,
bueno,
parlem.
A vegades no és habitual, però... No,
també a vegades perquè fan canvis i, bueno, i després d'això també parlarem de la xarxa.
És molt maco, no tens l'electrogenerador a prop del carrer.
Costat, és maquíssim. El que dèiem de la densitat de població es refereix a que, evidentment, tu no pots ficar, per molta energia renovable que vulguis fer, per molta placa solar que vulguis posar, a partir de la densitat de població no generes prou energia per donar abast a tot el que consumiràs en aquell edifici.
Ah, dintre Barcelona no...
Dintre Barcelona ha de ser una cosa molt puntual i molt puntual no, però és una goteta d'aigua el consum real que té Barcelona. ¿Vale? O sigui, la solució és sobretot a les zones de mig... de població mitjana, que és on realment podem trobar un efectivament...
El teu poble, Vilafranca, per
sí,
exemple, podria ser...
4, 5, 6 alçades, com a molt, que no són massa, aquí sí es podria muntar... Es poden muntar,
si un
coses.
Edifici amb 4, 5, 6 alçades podria vestir-se amb un...
Bueno, si s'han de fer els càlculs ben fets, i depèn, tornem-ho de sempre, depèn del que consumeixis, si tens tot elèctric o si tens...
Si tens a baix un taller o alguna cosa així...
Clar, això ja depèn.
Però amb una vivenda normal, amb un edifici de 4...
Amb una vivenda normal tu pots tenir ja pràcticament la teva... Una vivenda unifamiliar podries tenir... 100%, perquè, clar, la solar, per exemple, doncs, depèn de que hi hagi sol. Com és evident, has de tenir unes bateries, has de tenir una sèrie de coses.
Però si muntes unes plaques solars i muntes un molinet...
Bueno, pots tenir excedent, pots vendre la xarxa també, fins si això, la normativa estigués ben muntada...
Que no, és que jo sé de molta gent, jo mateix, que a mi no m'importaria dir, escolta, faig una inversió en posar-me plaques solars, encara que em costi l'amortització exactament el mateix que la factura de llum, perquè almenys sé que no estic contaminant, no estan cremant carbó,
bueno, a veure,
dels d'Astúries.
Hi ha una cosa que no es té present també, el cost de producció de les plaques solars i dels, i sí, dels molins. O sigui, això té una
i del reciclatge.
Té una petjada ecològica evident, o sigui, les plaques solars... Bàsicament és vidre, el vidre es fa amb escalfant silici a altes temperatures i això requereix molta energia. O sigui, no és només el que costa la placa en si, sinó el cost energètic que té allò, que s'ha també d'amortitzar. ¿Vale?
De fet, tinc entès que fa 10 anys l'energia que es necessitava per fer una placa solar era més del que podia generar la placa solar en la seva vida útil.
Això,
ja fa temps que s'ha trencat.
Això fa més 20 anys, potser que 10, però sí, sí és cert. Ara ja estan les plaques solars, quan jo estudiava deien que estaven a un 20 i pico, ara estan a un 40% de rendiment. Ja comencen a ser unes coses realment interessants.
Vale. I a més el cost va baixant.
Per què Tesla no és tan innovador?
El producte que ven Tesla és molt interessant, però d'aquest tipus de producte existeix, n'existeix molt, i n'hi ha que té millor relació quilowatt-hora a preu que el de Tesla.
Amb les plaques, estàs parlant de plaques solars?
Estic parlant del tema de les Powerwall, sobretot, el tema de les bateries.
Estem parlant de generació.
Estem parlant de
no generació, bueno, Powerwall són les bateries.
Sí, però va lligades, perquè al final la generació les has d'amagatzem en algun lloc, si estàs desconnectat a la xarxa.
En aquest cas estem parlant de Tesla genera les teules aquestes fotovoltaiques de SolarCity.
Les teules queden molt bé, i és una cosa molt interessant de cara a nova construcció, però al final el mateix efecte el tens si fas teules normal i fiques un sostre i fiques uns suports per tenir les plaques solars. És més un criteri estètic i un criteri
estètic
de forma de vida i de i de no sé com dir-ho. Pues sí, això
Los de Apple se van a poner las cejas de Tesla.
Vale, sí, però no quería decir. Vale.
Sí, sí, evidentment si tu agafes i imagina't a tot el que són els suburbis, totes les casetes aquestes unifamiliars i tal, que dius han de posar aquí unes plaques solars ben lletges.
És que jo més que plaques solars ficaré microturbines, que ja tenen uns nivells de soroll molt baixos.
Explica'ns això.
Sí, són aquelles que
turbines eòliques,
que són com molt compactes, no unes coses a massa.
Bueno, a veure, perquè les veus des de baix, sí. Són com això d'ample, sí. Com aquesta taula de gran.
Però són molt
microturbines, i fan soroll o no?
Les vaig veure al Mobile World Congress l'any passat. Una passada. Es posen a dalt de la casa, més que una placa, i són com molt compactes. És a dir, no són aquelles d'aspes que giren, sinó està tot tancat, o més...
Van donant voltes, així.
Més condensat, i faran prou d'energia.
No? Sí. I a nivell de soroll...
No, gens.
Home, no és...
Vaig estar mirant els DBs i molts pocs DBs.
Són molt pocs. Això ha evolucionat molt, o sigui, a més la gent...
Què estem pensant? De sota 35 decibels?
Sí, per sota de 35.
Sí, per sota 35 és el...
Sí.
Possible baixar de 35.
A veure, hem passat molts minuts de programa i només estem al 5%. Per tant, no som ineficients ni res.
No.
O sigui, anem a intentar avançar una mica. Hem parlat tota aquesta estona més o menys de generació i temes connectats. Hem de parlar de transport i hem de parlar de consum, sobretot de consum.
Sí.
De transport dius tu que no val gaire la pena, més que...
Al final has de portar l'energia d'algun lloc d'on es genera, on es consumeix, si tenim l'agència distribuïda, pues, al mateix lloc. I després, pues, simplement és... No sé si sabeu que hi ha llocs on es transmet l'energia en continu i no en alterna, que la gent pensa que les grans línies d'alta tensió només es fan en alterna. Hi ha un... Sembla que són 500 quilòmetres de línia, i a sobre compte posar-les a continu.
A partir de 500 quilòmetres?
La presa de les Tres Gorges, aquesta famosa de Xina, es transmet la hidroelèctrica, es transmet en continu.
Però entenc que quan estàs fent corrent continu estàs movent electrons amunt i avall.
Sí, continua, sí.
I no hi ha pèrdua?
Ja, a partir de certs quilòmetres hi ha menys pèrdua, això són dues equacions que es creuen en un moment donat.
Però i estan també penjades.
I amb certes tensions.
I els ocells s'atxitxarren?
L'avantatge que té és que et permet ajuntar-ho molt més les línies. En el terra has de tenir una separació més gran. Que
has de tenir els...
Clar, i aleshores tens menys amplada, consumeixes menys espai, ecològicament ocupes menys espai i és més interessant.
I tens una línia de lloc.
Clar, que passa que això aquí, per exemple, no valdria.
No, jo crec que no tenim temps de parlar
molt
de transport. Però sí que és cert que un factor, almenys fins on jo he pogut llegir en aquests temes, un factor important i que a vegades no se li dona prou rellevància és les pèrdues en el transport.
Correcte.
No? Molt entroncat amb el manteniment de les línies i la seva modernització.
Correcte.
I que és un tema recurrent que se'ls demana a les companyies de distribució que renovin les seves línies, no? O les seves instal·lacions.
Sí, i que facin la fa.
Perdona, i no només en els cables de transport, sinó també en les centrals transformadores, aquí també hi ha molta pèrdua d'energia, no?
Sí, tot el que és transformació és pèrdua. Això és així. Aleshores, cada vegada que transformes, perds. I és important evitar al màxim... Per això la microgeneració, la generació distribuïda, és una molt bona idea. Passa que torno a dir, s'ha de pagar.
Qui paga la festa?
Qui paga la festa?
Saltem al consum. I així, amb un no res, hem passat del 5% al 45%. Anem al consum.
Ho tenies mal calculat.
Estava superfatal de calculat. Hi ha un tema que vas posar així, que ja coneixes Mossega la Poma i Z-Testers, ens ho vas posar per picar-nos, va dir, per què no és una bona idea iniciar una era d'energia il·limitada?
Sí, això ve arrel del programa que estava...
Sí, l'abundància d'en Peter Diamandis.
Sí. Estem d'acord que tenim un problema amb l'escalfament global?
Sí.
Vale? Entenc que sí. Vale. Per què està produint-se l'escalfament global?
per l'efecte hivernacle.
Hi ha gent que diu que és pel tema dels diòxids, els gasos que matem, i hi ha gent que diu que és una fase de la Terra de... Però el fet és que hi ha un escalfament.
Hi ha gent que diu que ens hem salvat d'una era glacial gràcies a l'escalfament global.
El fet és que estem amb aquesta...
Perdoneu. Amb independència dels efectes i de l'anàlisi dels efectes, estem contaminant molt.
Sí. El tema és que estem alliberant energia que s'ha fet durant milions d'anys en un període de 150 anys. Vale? Per tant, imagina't que aconseguim tenir energia il·limitada demà. L'ITER és un triomfo total, muntem plantes de, que amb un got d'aigua pots il·luminar Barcelona durant dos dies. Perfecte. Què passaria? Quanta calor generaríem? Com pujaria les temperatures del planeta?
Bueno, però llavors muntes màquines que...
Que dissipin el calor. Clar,
ja està. Exacte.
És un problema realment molt greu.
Perdona, un moment. Que jo vaig estar llegint un llibre justament de la gestió de l'energia. El problema de les energies il·limitades és que no som capaços de gestionar-ho. Si tinguéssim energia il·limitada, no sabríem com gestionar-ho. Ara mateix, si ho poguéssim tenir amb un temps molt elevat, podríem fer plans per com
també posar números a sobre de la taula. El tema és... quan parlem d'energia il·limitada, segurament parlem d'energia il·limitada en comparació amb l'ordre de magnitud de l'energia que generem i consumim ara. També estem parlant de les eficiències, per exemple, amb aquestes eficiències de transport, quant d'escalfor s'escalfa, es libera per efecte Joule, doncs en els transformadors, etcètera, etcètera. I després tenim en compte una cosa, que amb menys de dues hores... el sol ens envia més escalfor a la Terra que tota l'energia que nosaltres generem en un any.
Amb una diferència. L'energia que envia el sol està distribuïda més o menys uniformement per tot arreu. Nosaltres, si l'energia la consumim en jocs concrets.
Sí.
Aleshores, això fa que desequilibrem el sistema. Aleshores, ja no és només que arribi energia, sinó com l'estem consumint i com estem alterant tot el cicle de cada zona.
Bé, de fet, això, per exemple, és la contaminació lumínica que tenim a Barcelona, que quan te'n vas, jo me'n vaig... Ara ja no em passa tant perquè ja estic acostumat, però els primers anys que anava a Mallorca, sobretot a l'hivern, que no hi ha discoteques i està tot aturat, i per la nit mires al cel i escolta, quantes estrelles hi ha? Des de Barcelona no es veu ni una d'aquestes, però feina veus la lluna.
La contaminació lumínica és una d'aquelles situacions d'energia mal utilitzada. L'energia que millor s'estalvia és la que no s'utilitza. Aleshores, per què estem il·luminant el cel? No té cap sentit, jo que vull veure és el terra.
Exacte.
Pues per això hi ha molta normativa.
Bueno, excepte que estiguis detectant avions perquè s'estan bombardejant. Aleshores vols il·luminar el cel perquè vols veure els avions.
Sí, per evitar.
Avancem. Pobresa energètica. Què es volies comentar de la pobresa
energètica? No, res. Precisament troncant amb això de l'energia limitada, la pobresa energètica és un altre tema que s'està parlant molt també del tema. És un tema que afecta a molta gent, però... s'ha de tenir present que, i el que diré és ara molt antipàtic, però s'ha de tenir present que l'energia és barata. Ojo a lo que estoy diciendo, que és un anatema, ¿eh?
Jo estic d'acord amb tu.
L'energia és barata ara mateix, perquè si tu és possible que gastis més en la subscripció al canal satèl·lite que el que pagues energia al mes. Aleshores, ens trobem en situacions de gent que està al límit en el consum energètic. I és un tema que podríem parlar un altre dia, si voleu, és un tema molt interessant.
Però és un tema polític.
És un tema polític, però és un tema també tècnic. És un tema també tècnic, perquè tornem a allò d'abans. Si una persona té molt malament aïllada a casa seva, i la gent gran viu a llocs on la seva casa està malament aïllada i de més, pues segurament no podrà escalfar-se la casa amb una estufa només. Necessitaran més coses per escalfar-se la casa. I això és un problema que tornem a prendre-ho abans, s'ha de fer alguna cosa, s'ha d'intervenir d'alguna manera i, bueno, tornem al mateix.
O sigui, que potser acompanyant en el tema de pobresa energètica també hi ha un problema, diguéssim, de cultura energètica a casa, que si tinguéssim una cultura de què fer servir, quins electrodomèstics... Fins i tot parlàvem abans en el programa Zeta Testes hem tingut una conversa sobre l'energia a la llar.
I aquí la tindrem d'aquí uns segons quan fem les preguntes dels oients.
Doncs fem les preguntes dels oients. Doncs tira-les ja.
No, perquè teníem... Tu no ho fas servir, però nosaltres teníem un guió pactat.
Teníeu.
Acabem més enllà de la pobresa energètica. Fons d'estalvi energètic possibles i que encara no estan implantats. Ho deies, eh?
Que... el que estàvem parlant, el que havíem parlat abans. A nivell domèstic i a nivell...
Industrial
i a nivell d'oficines, LEDs no et trobes a tot arreu. Queda molta cosa per canviar LEDs. El tema de les calderes de condensació. La caldera atmosfèrica, la condensació, té uns rendiments molt diferents. I és un estalvi molt important. Millores aïllaments a les cases, coses tan trivials com posar els tancaments, assegurar-te que tanquen bé i que no perds energia per allà. Uh-huh. Això és molt trivial. I el primer, l'ús. Ser molt conscient de l'ús que fem de l'energia. No estar pensant contínuament en automatisme, sinó nosaltres som capaços de, quan sortim de l'habitació, apagar una llum. Això és, com us comentava, quan tu monitoritzes una instal·lació, l'estalvi de monitoritzar sense fer res, només veient com consumeixes, és entre un 5 i un 10%.
Això és perquè prens consciència del
consum. Consciència i penses que algú t'està, encara que siguis tu mateix, algú t'està espiant i baixes el consum.
Anem a per als oients, i ara hem acabat, diguéssim, tota la part guionada, aquesta part que el Marc s'ha concentrat en descabalgar-la.
Desguionitzar.
Ara anem a les preguntes dels oients. El Ferran escriva a Llorca, ens diu: estaria bé saber l'opinió de si realment són convenients, tenint en compte el preu d'avui en dia, els endolls intel·ligents, perquè sovint el suposat estalvi tarda molt en arribar, en amortitzar-se, ja que el preu d'aquests aparells és bastant elevat. A més, sense comptar amb el consum d'altres dispositius per fer-los anar, com els devices o els wifis o tot això.
Realment, el tema aquest és si no està associat a un gran consumidor, o sigui, per una tele o per un vídeo o per una cadena de música, no val la pena. Mm. Val la pena quan es tracta de, doncs, això, que una estufa que tu vols engegar una, perquè no fa temps de posar la caldera o no vols posar l'aire, i tens una estufeta perquè t'escalfi una mica el menjador. Mm. Això sí, té sentit, posaré un dispositiu perquè te la faci automàticament. Però més que això no té massa sentit, de moment, amb el cost que tenen.
Sembla més divertit per jugar que realment per generar un estalvi.
És per això.
Més coses, en Sinerboff. En Sinerboff ens pregunta alguns consells domèstics per augmentar l'eficiència energètica. Abans, amb l'enregistrament que has dit, un que m'ha fet pensar molt i que és cert, l'aparell que més consumeix energia a casa, quin és?
La nevera.
Però quin consum té, més o menys, així? Ja sé que
depèn de les as que tinguis.
Bueno, és igual, dime una normalitat.
Però saps que la nevera s'embruta i quan s'embruta per la part de darrere comença a ser molt més ineficient. A més, hi ha moltes tecnologies.
Per gas.
Vol dir que si ens hem de plantejar renovar o s'invertir diners per fer una renovació d'un aparell de casa que ens pugui consumir molt, la nevera, que està a les 24 hores al dia, tots els dies de l'any, hauria de ser una inversió molt important.
Jo entenc que el soroll quan la neve comença a fer bastant de soroll i està contínuament allà
fotent-li... La nevera encara està arribant a fer una miqueta més de soroll que el gat. I una de les dues ha d'anar fora.
I el gat és teu, no?
El gat és meu.
O sigui, que la nevera acabarà.
Bueno, la nevera també.
Bueno, però no tot la d'allò.
En Sinerboff es continua dient: carregadors de mòbils i portàtils xuclen molta energia quan ja han acabat de carregar l'aparell, sí o no? Hi ha diferències entre carregadors d'Apple, los buenos, i de los de todos a 100, los chinos?
En principi, el que és a nivell energètic, tornem-lo de sempre, si es consumeix es pot treure i no les ha fet servir, però a nivell energètic és molt poca cosa. Si no està carregant és molt poca cosa.
Vale. En Carlos Tarlux ens diu: què és preferible amb la calefacció? Mantenir-la tot el dia engegada a una temperatura d'uns 20 graus o programar-la perquè escalfi en unes hores concretes? Si la resposta és en hores concretes, millor de nit o millor de dia?
No.
La resposta és no.
És que, clar, la idea és programar-la, això és evident, tenir-la a una temperatura determinada. No té cap sentit. Si la caldera dona suficient per escalfar, evidentment. Si no arribes mai a la temperatura, l'has de tenir tot el dia engegada. I després, no és durant el dia o durant la nit, és quan tu la necessites. O sigui, al final, el que tu has de fer amb l'energia és tenir un confort, sigui tèrmic o sigui lumínic. Aleshores, si l'engegues un moment que no tens confort, no té cap sentit.
Caldera, gas o bomba de calor?
Depèn d'on visquis. És que, clar, això depèn de la zona. Segurament, en una zona propera a la costa, que no té temperatures extremes, molt baixes,
a l'hivern,
aquí...
O sigui, Barcelona, que aquí és Barcelona, raro passar de 10
amb,
de 10 graus.
Amb una bomba de calor pots passar. No necessites tenir calefacció centralitzada. Has de comptar que l'eficiència no és només... És el cicle complet, has de comptar la instal·lació, també. Has de comptar les tuberies, has de comptar els radiadors, has de comptar tot el sistema. Aleshores, si has de tenir fred 3 dies a l'any, no val la pena. Un vídeo sí que té sentit, perquè fa fred.
Consells que has donat abans i ara els torno posat damunt de la taula. Un, la caldera. Si tenim calderes atmosfèriques, que són les antigues, que les canviem per unes de condensació.
Sí,
que correcte. Són les obligades ja avui en dia.
Sí, a veure, a nivell legal són les que s'han de posar necessàriament. No, el que passa que sí que és cert que el parc que existeix es pot mantenir. Però, evidentment, jo us he posat abans l'exemple personal. Jo l'he canviat perquè s'ha trencat i en la primera factura que he tingut de 400 euros que pagava l'any passat en les mateixes dates, he pagat 200. És que és molt bèstic.
Un any que ha fet bastant
una pregunta. Jo dic tenir una caldera atmosfèrica perquè està des de fa no sé quants anys, però jo quan vivia a casa ma mare, la caldera no anava amb electricitat. O sigui, havies d'anar amb un misto i engegar allà la flameta. Sí?
Uf, això,
això ja no existeix, no?
Això, bueno,
perquè clar, quan se te'n va la llum...
Això no és la caldera, això és l'escalfador d'aigua.
Això, l'escalfador d'aigua, però...
Sí, és diferent.
Vale, sí, l'escalfador
d'aigua. I era de butano.
Anava amb gas natural.
Amb gas natural, sí, sí pot ser que
si
teixi.
El tema és que ara, si havies d'anar amb el misto...
Si marxava la llum, ens podíem dutxar i banyar amb aigua calenta. Ara no, perquè la caldera va entollada.
Però és que ara mateix, si es va la llum, estem venuts completament. És que no...
A no ser que tinguis la llar de foc com tinc jo.
Sí, la llar de foc és l'altra
història. Jo va ser el criteri que vaig servir ara fa 17 anys, que vam dir, teníem la instal·lació per posar una llar de foc i vam dir, ens la posem o no? I precisament aquell any va fotre molt de fred, es va apagar la llum i vam anar a sopar a casa ma mare, que tenia una llar de foc, i vam dir, és una bona idea tenir la llar
però
de foc.
La teva, dia que... la teva va amb llenya.
Amb llenya?
Sí, sí. I
però també jo puc cremar cadires o l'enciclopèdia.
Que hi havia a la muntanya, que tenien com una mena d'aparell que hi havia foc allà cremant, i crec que anava amb gas allò.
Amb alcohol. Sí. A vegades se'ls posa alcohol o gas, sí.
I també hi ha unes que cremen pellets.
Sí, no, els pellets és una altra, és una altra història. Els pellets és la biomassa famosa, la biomassa famosa.
Trinxada.
Però això acostuma a ser per calderes més industrials o més...
No, ara hi ha estufes domèstiques de pellets.
Però això sí que no t'interessa massa, perquè és que...
Tinc que no fan massa bon olor.
No, jo no t'ho diria.
Si cremes, com jo que cremo alzina, la casa fa fins i tot bon olor.
Sí, cremes alzina, o cremes pi una miqueta, o cremes una mica de vinya... Fa una oloreta encara acceptable. El paillet...
Fot pudoreta, eh?
Sí. Més coses. Substituir o no amb llums de LED?
Sí.
Has dit que... Bueno, que pensem quin ús n'hem de fer. Sí, no? Si és una llum que la tenim sempre oberta, sí, si no, doncs pensem-nos-ho.
Però ja petaran, eh? Perquè les que no són de LED no duren massa hores.
Jo tinc làmpades que les faig servir d'aquestes de passadís, eh? Que no les obro habitualment i les tinc des que tinc la casa.
Però és que no les obres habitualment.
No, gens.
Si no, tornem-ho d'abans. S'ha d'invertir on es consumeix. O sigui, atacar els diners són limitats, és atacar uns punts concrets. Si tens il·limitats, no, endavant, canvieu tot. Però si no, doncs millor que et gastis en canviar els downlights de la cuina i en posar LED a la cuina que no en fer-ho tot el de casa, no té sentit.
Okay. També has dit abans una cosa que és molt important i això no ho fem, és auditar. És a dir, auditar quins aparells et consumeixen més, perquè això t'ajudarà a prendre aquestes decisions de substitució.
Jo tinc un aparell que és com et consum digital, l'endolles, i llavors té un endoll per connectar.
Per endollar i mesures.
Poses un endoll a l'endoll, és com un condó d'endoll.
Sí.
Vale, bueno, algunes coses que pregunta el Xavier Acil o el Carlos Tarlux ja les has anat responent. Acabem, l'última ja, del Ferran Escrivà a Llorca, que ens diu, estic construint una casa ara i el tema de l'aïllament, hem parlat abans, és fonamental, però els friquis arquitectes em diuen que si te'n passes, on jo visc, prop de la costa, et pot provocar un efecte de condensació que és molt ruïn, és valencià més. De fet, no tindrem calefacció activa, radiadors ni res de tot això. Només estiu i amb bomba de calor, com parlàvem abans, per si algun dia fa molt de fred.
Correcte, sí. Sí, l'aïllament al final és un element passiu. El que passa que tal com s'ha construït aquí habitualment i sobretot els últims 15 anys, l'aïllament és una cosa que passa en altres sitios.
En altres sitios que hace más frío, perquè llavors no tens més remei, no?
Tinc un conegut alemany que es va plantejar fer-se una casa, al final la van comprar aquí feta i tal, però es va plantejar portar-se d'Alemanya una casa feta d'aquestes de fusta, perquè el nivell d'aïllament que li donaven allà...
En la casa de fusta era més que la que tenien aquí.
Sí, qualsevol que trobés aquí.
Cordills.
Sí, i li sortia més a compte, portar-se-la i el transport i el cost de la casa, que al final va comprar una quilla mig feta i tal, se va acabar d'arreglar ell. però sortia més a compte i el nivell d'aïllament no tenia res a veure.
Però és que allà a Alemanya a l'hivern es fotrà 20 sota 0.
Tornem a allò que estàvem parlant abans. Aquí tenim fred, un
mes... I aquí
te'n
vas al Pirineu, també les tenen aïllades,
sí, clar,
i ara que poseu l'exemple a Alemanya, allà una cosa que s'estila més és la calefacció que ve de terra. És que amb unes mànegues d'aigua...
Sí,
això és més eficient o que els radiadors
d'aquí? Des del punt de vista, sí, perquè es treballa a baixa temperatura. Aleshores, la caldera no té temperatures tan altes i et permet, amb calderes de condensació a més, et permet, o de baixa temperatura, tenir més condensació, per tant tens més recuperació d'energia i va millor. Problema, és car.
I vas escalfant la pedra.
I es fa, a més, va de, sabeu que la calor puja. Aleshores, si ho fas aquí a aquest nivell, va pujant.
I és més o menys...
I és més agradable. Els peus descalços tens sensació de que està calentet al terra.
Està no està localitzant, no?
No, perquè a més és fins i tot quan tens... A veure, quan fas, per exemple, fes abrir la calefacció, diguéssim, de gas amb radiadors i tubos per terra, el que pots fer és fins i tot pots ventilar la casa i després tancar, i encara que se'n vagi l'aire calent, el que estàs escalfant també són les parets i tota la infraestructura, i allò es torna a escalfar molt ràpid. Si tu tires, per exemple, de bomba de calor, si obres una finestra, se't refreda la casa i s'ha refredat. I a la que pares la màquina, en mitja hora la casa torna a ser freda.
Correcte, sí, sí.
Perquè el que has fet és escalfar l'aire, no has escalfat les parets. Uh-huh. És clar...
Molt bé, David, moltes gràcies. Et deixem, si vols quedar-te a la segona part de la tertúlia, tu controles l'hora.
Tens una reunió?
Crec que puc aguantar 15-20 minutets.
Quan t'anagis, Nadius, un foto el camp!
15 minuts, no crec que avui triguem més, perquè anem a preu fet. Igualment et donem moltes gràcies.
A vosaltres.
Anem per donar-li veu a la comunitat i tornem de seguida.
Troba'ns a Twitter, Facebook o al blog. Participa de l'activa comunitat Mossegui a Telegram o contacta per correu electrònic a podcast@mossegalapoma.cat.
Nosaltres som molt eficients perquè cada euro que us gasteu en comprar a afiliats d'Amazon ens cau uns calerunets que després anem comprant micros, caputxins, hem comprat una caputxeta negra en el micro del Miquel Àngel i estan encarregats els pitxitins a través de la compte de Zeta Testers.
Olé,
olé.
Els pitxitins.
Hem comprat 5 pitxitins, però no han arribat encara.
Encara no tenim els pitxitins.
Encara no tenim els pitxitins.
Ai, els pitxitins. Una cosa, una última cosa, perquè abans quan parlàvem de l'energia abundant, tu dius que és perillós, però tu creus que està venint o no? En 10-20 anys, no en 2-3 anys.
Però això és una bola de vidre immensa, la que ha de tenir.
Però ell domina.
No cap al damunt de la taula, la bola de vidre.
A veure...
10 anys. Podem estar parlant d'una energia un 10% del preu que el tenim ara?
Mentre hi hagi els interessos econòmics que hi ha, i ho veig com molt complicat.
Mentre hi hagi portes giratòries, Marc...
Però el problema no és tecnològic, el problema és polític i social.
Fa 15 anys o 20 anys que es podia haver implementat un model molt més eficient que el que tenim ara. És un problema únic i exclusivament polític. La cogeneració, per exemple, que no hem parlat abans, que és una cosa que la meitat de la gent no coneix ni sap què és, o la trigeneració.
Què és la trigeneració?
És amb una... Bé, estem tornant al tema, però amb una...
És que interessa...
Tu, quan escalfes amb una turbina de gas pots treure calor, pots treure fred i pots treure electricitat, vale? I aleshores el que fas és aprofitar el fred, el calor i l'electricitat de la turbina de gas com a derivades de l'operació.
I amb el fred fas
l'electricitat? Amb el calor. No, amb el fred refrigeres, amb el calor escalfes. Perdó, amb el fred refrigeres, amb el calor escalfes.
Hòstia, que guai.
Clar, vale. Això fa detalls.
Que fort.
Això, m'ho seguis. Que, fet aquest parèntesi, que estem molt contents que gasteu la pasta. Aquest mes continuem. Ja tenim un crit de guerra.
Ah, sí?
Palasaca.
Palasaca. Sí. Palasaca.
El crit de guerra dels afiliats Mosseguis, no sé qui els va inventar, però ja ha quedat...
Palasaca.
Palasaca. Quan algú compra alguna cosa i ens ho diuen al d'això, ja li posa el hashtag Palasaca.
Palasaca.
Palasaca, ja està. Moltes gràcies.
Palasaca.
Serà el nou, ja sabeu que jo sempre poso algun ninotet o algun Muppet content i happy quan algú compra
i ens ho diu. Ho estem.
Molt bé, doncs anem ja per
Palasaca.
Anem per la saca. Anem per temes de la setmana. El primer que vull dir abans que entris a parlar de lo de la frontera i dels mòbils i tot això, és que Apple ja ha anunciat que l'edició 28 del Worldwide Developers Conference que torna a la ciutat de San José. I quan diu torna, jo vaig pensar, però si no s'ha fet mai a San José, mentre jo...
Igual als anys 80 devia fer-se
fa allà. Fa mogollon de temps. Ja. No estàvem ni tu ni jo a Apple.
No estàvem.
Doncs torna a San José els dies 5 i 9 de juny de 2017.
No devia haver ni nascut.
Ni nascut. Saps on es fa? Es fa al McHenry Convention Center. I jo vaig estar mirant on estava aquest McHenry de San José, el McHenry Convention Center, i hi ha una carretera, que és, no sé si és la D-117, que tota recta està, dona a Cupertino, en l'Infinite Loop, saps? Que és on sí. Està la seu central d'Apple. Uh-huh. Vull dir que poden anar amb el Tim Cook, pot sortir de Cupertino i en menys de 40 minuts s'hi planta en el McHenry Convention Center.
I aposto per aparcar, ja que t'ho has mirat?
Està molt gran, sí. Està, ja. Hi ha molts hotels i hi ha molts,
vale,
molts.
Per aparcar i tal.
Molts.
Hi ha molts.
Doncs això... Per cert, enguany, no només la keynote, sinó totes les moltes conferències i continguts de les jornades es poden seguir des d'una pàgina web que es diu developer.apple.com/WWDC. Que ho posarem també als enllaços. Un altre parèntesi, abans d'entrar en el tema principal de la tertúlia. Dropbox actualitza i afegeix més idiomes a Dropbox Paper. Us vaig afegir a tots els Dropbox Paper.
I no què és això, el Dropbox
Paper? És una eina de Word compartit com Google Apps, vale? Focalitzada en el treball col·laboratiu. Permet l'edició de documents en grup,
com
moltes
Google
utilitats
Docs,
de disseny i fàcil incrustació d'imatges, vídeos i àudios. I això vull recalcar-ho, perquè el gran mal de cap del Google Apps és la dificultat de que et quedin bé quan incrustes imatges, vídeos i àudios. I en canvi aquí va de conya, ho he estat provant i va molt bé. Dicho esto, us
si ara ens tornaràs a fer canviar les eines.
No, ho he intentat aquesta setmana.
Després de marejar-nos amb
el Slack. Però el primer que ha decidit tirar la tovallola ha sigut jo. Vull dir que no, us vaig convidar i com veu passat de mi, doncs ja està, fort.
Té un altre Dropbox, vol que el Tomàs... Si és això, per què m'està dient en Tomàs?
Bueno, però això ho has d'activar a banda, el Dropbox Paper, eh?
Ui, no, va, no,
no,
aquí,
és passos, passos, no, no, no. Hi ha moltes feines. Bueno, a veure, explica aquesta història. De
no,
que...
no, a veure, doncs hi ha una entrada d'un...
Saps on està el Limbo?
On està el Limbo?
Entre que baixes de l'avió i passes la frontera de... sí. I entres als Estats Units, quan passes el control de passaports.
Jo una vegada vaig passar 3 hores en el Limbo a Armènia.
Jo vaig estar al Limbo a l'aeroport de Ben Gurion a Israel. Era un mega Limbo.
Un mega Limbo de... Jo no...
Oh!
De...
Oh!
Oh, tenim un Dani Amo!
Dani Amo!
Oh!
Si fa anys que no el veiem per aquí!
Mare Déu, que s'ha fotut 30 quilòmetres aquest diumenge.
I uns quants més aquest altre, també.
No, aquest diumenge últim va fer la mitja marató i la setmana següent quan 30 quilòmetres.
Estàs malalt.
Amb la dona darrere dient-li...
Bueno, a veure, el Limbo, sí.
Bueno, doncs això del Limbo... Armènia va ser l'hòstia, també, el del Limbo. I a més, hi havia un senyor que portava un meló. Un meló com de 12 quilos, que és una cosa que... No, una síndria de 12 quilos. Però deixant davant d'això de la síndria a Armènia, que no havia compte. Es veu que hi ha un senyor que treballa en el Jet Propulsion Lab. Mm-hmm. O sigui, és un dels laboratoris de la NASA, és un senyor que és nascut a, no sé, és nascut a Estats Units, però té un nom així una mica tirant a àrab, no? que sona doncs, a musulmà i tal. I aquest senyor se n'havia anat a un
parece
congrés.
Un morito.
Sembla un moro, exacte. Doncs se n'havia anat a Sud-amèrica amb un congrés i tornava i el van parar a la frontera. Va dir, vine que veig, xato. I...
En el Limbo.
En el Limbo.
Entre que baixa de l'avió i passa,
exacte,
el control
en el Limbo,
de passaport.
Però allò, a més, ell té, ja no és allò que diuen de Trump, que si no ets ciutadà americà, allò no pots entrar. Si, no. Aquest senyor és nascut als Estats Units, passaport americà i tal.
Perdona, és molt important això, perquè se puede coger la quinta enmienda.
Sí, però a l'enmienda a dintre Estats Units, però en el Limbo no.
No, aquí voy, per això estem recalcant lo de Limbo. O sigui, aquí, pots, la cinquena esmena, quina és?
La cinquena esmena és que no et
pots autoinculpar.
Autoincriminar. Et pots negar a declarar
per no autoincriminar-te. Mm. Què li va passar al Limbo, aquest senyor?
Vale, doncs el senyor aquest en el Limbo li van dir, molt bé, se'l van ficar en una sala i dius, queda't aquí. Li van fotre el mòbil i li van dir, bueno, fins que...
¿Ves esta porra? Pues nos vamos a divertir.
Va, Tomàs.
Perdona, és que ho ha dit amb una expressió.
Sí, però... sí, sí, no, no, es veu que els van ficar en una sala on hi havia uns sofàs i hi havia uns senyors allà clapant, que estan més o menys en la seva situació allà, i li van dir, ens emportem el teu mòbil, i li van dir, fins que no ens et mirem les coses, li van fer unes preguntes, i ells li van dir, fins que no ens donis el PIN del mòbil no te'n vas cap a casa. I no pots ni fer una...
PIN del mòbil de la NASA. Sí, mòbil de,
exacte, o sigui, mòbil el de la mòbil feina. Era del Jet Propulsion Lab, vale? I ells van dir, i llavors, clar, el tema és que clar, no et deixen fer una trucada al teu advocat ni a ningú, perquè és que clar, com que estàs al limbo, a quin sistema legal estàs? No, estàs allà en mans d'aquells senyors d'allà que et poden, no et poden, no vas a la presó, no et poden acusar si et negues a donar aquesta informació, però el problema és tant que dius, et puc tindre detingut aquí fins que em sembli oportú. El qual el senyor tenia ganes d'anar-se'n cap a casa perquè portava unes quantes hores de vol i va dir, pues, aquest és el PIN i tens d'això. El que passa que immediatament el senyor quan torna doncs, està parlant amb els advocats del Jet Propulsion Lab, ha tingut que agafar i esborrar tots els seus comptes de social media i identificar què han fotut aquella gent amb aquestes dades, per totes les dades que hi havia en aquest mòbil, amb la qual s'està aixecant una miqueta la llebre d'això, és que clar, fins i tot si tens l'empremta posada en el mòbil, la policia et pot agafar el dit i fotre-te'l en el mòbil, desactivar la protecció.
Quin susto.
També et poden fotre el dit al cul, dir-te que facis un pet i xiulis. Però normalment no
passa.
Que
no ho he provat mai, eh? No, això, però... simultàniament.
Jo tinc vist que se'ls cremaven, però és una cosa que es podria fer allò.
Però quina és l'eficiència energètica cremant pet?
És que fa bona.
És matar, eh?
No, no, abans dèiem que quan estàs a dintre de la casa s'escalfa, si vas xuscant-te també és una cosa, amb l'efecte hivernacle.
Tornem a la part preocupant. Això és molt heavy.
Això és molt heavy.
Ja no tant per això del mòbil i tot això, sinó perquè denota que estàs en un punt que és una cosa molt comuna, perquè tots viatgem amb avió i tots fem... Si hi ha un punt a l'aeroport... Si esteu a l'aeroport de Barcelona, és quan passeu el control del detector de i passeu aquell tram que hi ha cap on està la Policia Nacional,
sí.
Aquell tram d'allà, com allà et passi alguna cosa, estàs en una jurisdicció...
Però això és com molt... Estrany. Tu estàs en terra d'on sigui, si estàs als Estats Units, això el limbo s'ha inventat per fer aquestes coses.
Però aleshores s'hauria de crear una jurisprudència, s'hauria de legislar.
Hi ha aquesta zona que quan tu... Si tu estàs en una terminal, per exemple, aquí a Europa, si estàs en la zona de ciutadans de la Unió Europea, estàs sempre en la Unió Europea. Però si tu vens d'Armènia, si tu vens d'Armènia i aterres a l'aeroport de Barcelona, des de l'avió fins que tu no passis la duana, no estàs en lloc, no has entrat al país. No has entrat al país. I llavors, clar, estàs en el limbo. A veure, el que pot passar és que et diguin torna cap a casa.
Si no estàs en el país, no. Que no te piden el mòbil.
No, però, no? Això, no, clar. Per això afecta un senyor que és dels Estats Units. O sigui, és clar, un senyor del mateix Estats Units. Casa
però això també et podria passar aquí.
Sí,
això també et podria passar aquí. Llavors, el que estan dient, clar, el problema aquí és que si tu et demanen el mòbil i llavors automàticament amb el mòbil el desbloqueges, es poden accedir als teus comptes de xarxes socials si les tens activades, et poden llegir el correu, vale? I a partir d'aquí, per exemple, imagina't que si jo sóc amic d'en Tomàs Manzanares i en Tomàs Manzanares, que és una persona perfectament legítima i no sospitosa, té un amic per algun motiu que sí que és sospitós i que ha dit alguna bajanada, jo per associació doble puc convertir-me en sospitós davant d'aquesta gent, perquè també una tonteria que es diu per una xarxa social et pot incriminar. Llavors ja el que s'està recomanant és dir, escolta, si, sobretot en Sinner, que és pecador, si imagina't si és un Sinner, vostè és pecador i són molt cristians tots i llavors no pot ser que passin pecadors per la frontera, doncs no tindrà, almenys en els ordinadors i els dispositius que portis, les instal·lacions, les aplicacions de xarxa social, desinstal·les.
Ho veus? Hay que desinstalar todo esto. Tot això, así te quitas de la droga.
I no portar-te...
Però com a mínim desinstal·lades o almenys desautoritzades.
O a un nou negoci que aflorarà ara, que serà em deixo el mòbil i em deixo el portàtil i em deixo tot a casa i quan arribo a destí agafo un mòbil
que me'l deixin
on the go i un portàtil on the go.
Que me'l deixin
i
instal·lo...
Només connecto quatre coses.
Un Chromebook. És, potser el que has de fer és això, és anar amb un Chromebook net, te'l portes sense res, quan arribis a destinació doncs, entres amb el teu compte d'usuari i fas el que tinguis que fer i abans de tornar cap a casa doncs, el planxes i passes amb el...
Jo estic convençut que hi hauria aplicacions per Android, evidentment, iOS no t'ho permetrà, per tenir una doble pantalla de desbloqueig. Segons el número que fiquis, et dona accés a una banda o a una altra.
No sé si en el
això és molt Android.
En l'iOS em sembla que pots definir un dit, que si fas servir un dit per autenticar que la cosa...
El mugró, no? Marc, el mugró.
El mugró, no sé si això
es
podia fer.
Si apretes tres vegades se t'encén la lupa?
Sí.
Molt
no, i per mi que sóc curt de vista em va de conya.
No, però jo no sabia això de la lupa.
No, la lupa és màgic, és fantàstic.
Clar, qui tasca la lupa?
Lo de la lupa és fantàstic.
Però amb llum, amb llum, perquè si no no veus
res. La meva dona té un Motorola...
No, però amb llum no, perquè també allò es pot activar la...
Fas una sacsejadeta i s'encén la llanterna, fa xa-xa, i s'encén, queda més molon.
I així practica sacsejar coses.
Propostes.
Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
L'Albert ens parla d'una trobada. Es diu Hack for Good i es fa aquí a Barcelona, a la UPC, del 9 al 11 de març, una hackathon centrada en innovació social.
Que bonic.
Tu tenies alguna cosa?
Sí, aquest matí m'he acabat un llibre fantabuloso que es diu Human Universe, del professor Brian Cox.
Web is a good read.
Es veu que aquest senyor fa uns documentals que jo ara miraré, que es diuen Human Universe per la BBC des de fa molts anys. I per si us agrada el tema univers, el tema ciència, el tema divulgació, és brutal. Ho barreja amb storytelling del suyo, de los otros, i salen aquí Galileo Galilei, Newton, Einstein i la mare que los parió. És fantabuloso.
Molt amazo.
Molt amazo.
David Martí, també tu, Martín, tu també volies dir alguna?
Sí, he llegit un llibre, no és res especial, però és molt simpàtic, em sembla molt divertit, que es diu El dios asesinado en el lavabo de caballeros.
El dios asesinado en el lavabo de caballeros.
Que és una història...
Sí, després de Western Unicorn ja és el millor títol que he sentit aquest
enorme.
Any.
És una història d'una detectiu paranormal, una noia que és detectiu paranormal.
O sigui, com el John Constantine.
D'aquest estil, i que a més està a Barcelona, viu a Barcelona. I realment és, ja dic, és una cosa que no és un llibre elevadíssim, però fa distret i és molt curiós de llegir, val la pena. Més que la mitologia, és molt curiós.
Que xulo.
Molt bé, en Miquel Soldevila ens parla d'un llibre que es diu The Phoenix Project, a novel about IT, DevOps and Helping Your Business Win. És un llibre d'en Jane Kim, per la gent de DevOps, The Phoenix Project, el projecte Phoenix.
Jo aquesta setmana m'he llegit aquell que em vas dir tu de la cançó d'Aquiles i està molt bé.
Sí, no està en audiollibre, no?
Està en audiollibre.
Ah, però amb el .com, perquè el .ok no l'he trobat.
No sé si l'he comprat el .com o .ok, però jo...
Jo també lo quiero. I és recomendable?
Està molt bé, a mi m'agrada molt.
És xulo. És un llibre que, ja us dic, per no llegir la Iliada en vers.
A veure, si hi ha una cosa... Ja que estem amb el rotllo Iliada, hi han dos llibres d'en Dan Simmons que es diuen Ilion i Olimpo, que són brutals, perquè bàsicament el tema és que passa el que està passant és la Ilíada, però agafen amb un pollastre, que és com un estudiós grec d'avui en dia, i llavors venen els déus de l'Olimpo, que bàsicament són persones amb supertecnologia, nanotecnologia de la polla, l'agafen, el teletransporten en el temps cap a on està passant la Ilíada i el fan que estiguin allà com observant
directament.
Com es
directament. Diu l'autor, Dan
Simmons. Sí. D'en Dan Simmons, evidentment, si no heu llegit Hyperion i Endymion i l'ascenso d'Hyperion i tal, la saga d'Hyperion no us agrada la ciència-ficció.
Ilion i Olimpo, eh?
Ilion i Olimpo. Molt bo. Molt
sí,
bo.
Realment, molt bons els dos. Hyperion, evidentment,
no cal
presentar-lo.
Sí, Hyperion és allò...
Vale, doncs per concloure aquest espai de propostes, que avui ens hem anat molt culturetes...
Però Ilion i Olimpo és brutal.
Bueno, escolta, que d'aquí res Sant Jordi, que la gent vaya tomando nota.
Vaya tomando nota con los links de afiliados.
Palasaca.
Jo, una altra cosa...
A més, Ilion i Olimpo, bueno, igual que tots els llibres d'en Dan Simmons, l'editor en castellà, per no la ciència ficció, és en Miquel Barceló, i tots tenen pròleg d'en Miquel.
Sí, que el Miquel també sucarà.
En Miquel també sucarà.
Vale, doncs
I
l'última cosa que jo us vull parlar és uns auriculars que heu comprat algun de vosaltres a través dels enllaços d'afiliats, que són auriculars de botó, però són un Sennheiser, que segur que s'escolten prou bé, són els MX475 i valen menys de 22 napos.
Jo no he tingut cap Sennheiser que no sonés bé.
Pues mira, pues 21,99.
El Sennheiser m'agrada, a mi m'agrada com el com els ajusten, pues aquest si el... que porten Carles, sí, sí. Per exemple, el Sennheiser.
Doncs aquests són de botó, d'aquesta orella, us els tindreu enllaçats a les show notes del programa, a les notes del programa i amb l'enllaç d'afiliats per a la saca.
És que hi ha una cosa amb els auriculars, sí, és que no sempre només un tema de tecnologia, sinó hi ha empreses que tenen gust en ajustar-los bé perquè tinguin un so maco. I Sennheiser a mi és la que m'agrada més.
Sabeu que els informàtics tenen un patró, una patrona, no?
Santa Tecla.
Santa Tecla. I els tècnics de so tenen Sennheiser.
Ole! Poca broma. Però va sense acudit. Tu saps quin és el patró d'internet? El patró de la web? És Ramon Llull, que és el patró dels navegadors de vela i dels windsurfistes. Perquè es veu que hi havia un moment que tenia en Ramon Llull tenia que anar a fer-se acte de presència a Barcelona, que el cridava el rei en Jaume, i es veu que es va plantar de Mallorca a Barcelona un dia. Se li va posar el vent de popa o de proa i escolta, i llavors el van fer el
bufava terral.
No sé d'on collons bufava.
No, en aquest cas seria al revés. Seria...
Sí, o venia de Mallorca, de Mallorca pac a Barcelona.
Pac a Badalona.
Anava tan de pressa, però es veu que va fer un temps rècord i llavors l'han fet sant patró dels windsurfistes.
Molt bé, macos. David Martín, moltes gràcies per haver vingut. És un plaer tenir oients com tu que volen i s'atreveixen a venir al programa, a sotmetre'n a un interrogatori de nassos, perquè pobre ha aguantat aquí el zasca, zasca, zasca. I ens
retrobem.
Ell
va demanar venir, eh?
Sí, sí. No sabia el que...
Vaig sentir per l'energia.
No sabia el que era així.
Ai.
Ens veiem la setmana vinent. Gràcies a tots per la vostra atenció. I de moment no sé de què parlarem la setmana que vinent. Perquè tenim un
ni amb qui parlarem.
Ni amb qui tampoc.
Ni si tenim guió.
Guió no hi ha encara. Però bueno. Tot arribarà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.